Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
I benvinguts una setmana més a l'Anem a la muntanya. Avui hi ha primer programa del mes de febrer, a molts anys el mes més fred de tot l'any, i ja estem de ple en aquest mes de febrer, que també és el més curt de l'any, eh? Aquest mes ens passarà
la Candelera a tocar, no?
Avui és, no?
Avui.
Avui és la Candelera. Avui és la Candelera. La Candelera, perdó. S'ha notat, fa fred.
Sí, Déu-n'hi-do. Les candeles es coneix, eh?
Sí, sí, Déu-n'hi-do el fred que fa. I ja estem aquest mes, doncs, que passarà de pressa aquest mes. Avisem que és el mes més curt de l'any i passa ben de pressa aquest mes. I ja encararem la primavera, que molta gent... Molta gent li agrada molt la primavera i hi ha gent que no, hi ha gent per tot.
D'aquí 4 dies Carnestoltes.
Sí, d'aquí només 9 dies, no? Carnaval, 9 dies.
L'Escudella.
L'Escudella.
La Cardolla.
I tant, i tant. I tant, i tant que sí. Ja estem aquí, com heu sentit, tota la família de la muntanya. Avui recuperem la Teresa, que la setmana passada va ser baixa.
Home, de tant en tant m'heu de donar festa, eh?
Sí, sí, sí.
Però jo veig que no us puc deixar sols, eh? Perquè, escolta, m'ho perdeu, eh?
No, no, sí, sí. Vam tenir una entrevista molt interessant amb el Dani Ramírez.
Ramírez, sí, sí, sí.
Molt
sí.
Maca, eh?
Ja em va enviar un correu, i, no, bueno, per telèfon, i em va dir que, bueno, que li havia agradat molt i que era llàstima que no has pogut venir. Dic, no pateixis, que ja tornaràs.
Sí, perquè només vas poder ensenyar 4 preguntes, eh? Perquè en cada pregunta estava una bona estona.
De cara al setembre-octubre vam quedar que ja quedaríem un dia perquè tornés.
Sabia que tocava.
Sí, sí. Molt bé, doncs avui no tindrem el Dani Ramírez, tindrem l'Anna Claret, que és esportista, muntanya, triatlons, duatlons, té un currículum impressionant que després veureu, i tindrem a tota la família Buixita de l'Anem a muntanya, com he dit abans, i estarem aquí fins a les 11:00 de la nit, 57 minuts que estarem aquí amb vosaltres, i començarem amb l'editorial. Oi, Toni, avui què tenim l'editorial?
Avui donarem importància a les seccions del centre. Per el que han representat de rejoveniment dels socis del centre excursionista.
Molt bé, molt bé. El rejovenir, que sempre és una bona notícia, no?
Toni, els de la tercera edat.
Sí, o...
També hi entren?
Ja ho sentireu, ja ho sentireu.
Molt bé, bona nit, Josep, també des de dintre la peixera.
Molt bona nit a tothom.
Molt bona nit. La música de l'editorial, sisplau. We'll be right back.
Doncs bé, sembla que una mena de culte desmesurat a la joventut s'ha implantat a la societat actual, com si ser jove només tingués avantatges i fer-se gran fos una xacra. La realitat, però, és molt diferent. Com tot en la vida, cada una de les etapes que anem superant té els seus avantatges i els seus inconvenients. És cert que quan som joves tenim en general més bon aspecte, més energia i més capacitat per provar coses noves. Però en fer-nos grans adquirim experiència, serenitat i una perspectiva molt més àmplia de la condició humana i de les nostres capacitats. Les persones ens fem grans, és inevitable. I està bé que aprenguem a gaudir dels avantatges de cada moment i que sapiguem suportar-ne els desavantatges amb una certa tranquil·litat. Però les entitats no són persones. La nostra vocació no és néixer, créixer i morir, sinó que pretenem sobreviure al pas del temps i superar tots els canvis que pateixi la societat en què estem vivint, adaptant-nos-hi de la millor forma possible. I només ho aconseguirem si som capaços d'aglutinar totes les capes d'aquesta societat, fent-nos cada dia més oberts, més plurals i més dinàmics. I això comporta combinar l'experiència, la serenor i l'amplada de mires dels més grans, amb l'energia, la capacitat d'innovació i la saviesa instintiva dels més joves. Combinar de manera adequada les diverses edats de les persones que formem el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines ens farà una entitat forta i amb projecció de futur. Fem una petita pausa i continuem. Afortunadament, a casa nostra van sortint iniciatives que van en aquesta direcció. Fa uns anys teníem la impressió que se'ns estava envellint la massa social del centre. Ara, afortunadament, podrem canviar aquesta visió. Gràcies a un seguit de programes que han sortit en els darrers anys, com, en primer lloc, l'agrupament Escolta Macalo, la nova secció d'escalada Donem Corda, el grup de les sortides familiars, que surten amb nens molt petits, el grup Xinoxano, que reivindica camins segurs per anar a peu a l'escola, al casal, pel poble, etc., i que volen que l'espai urbà sigui d'ús prioritari per a les persones i no tant pels cotxes. Després hi ha també el grup Sant Feliu Corre. Recordem que el dia 8 de març organitzen la quarta mitja marató de muntanya, que després en parlarem. Anirem oferint activitats atractives també pels més joves. Hi ha un acord amb les escoles per fer activitats extraescolars al boulder del nostre centre excursionista, etc. Des de la Junta del centre volem agrair de tot cor la iniciativa, la generositat, la creativitat i l'empenta de tots els voluntaris i voluntàries que tiren i tiraran endavant aquestes activitats. Gràcies per ajudar-nos a rejuvenir el centre excursionista, aportant-hi unes idees noves i la visió clara d'una realitat que als més grans ens costa d'assumir. Gràcies per fer-nos més joves aprofitant l'experiència que hem anat acumulant durant 43 anys de vida del Centre Excursionista de Sant Feliu. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, les dites d'avui fan referència al mes de febrer al qual hem entrat fa poc. Hi ha una dita que diu: guarda llenya el llenyer per quan arribi el febrer. I una altra que diu: pel febrer, un dia dolent, i l'altra també. I una altra que feia referència al que ens deia el Pep Acosta al començament: el mes de febrer és curt, amb 28 dies se'n surt. Thank you.
Moltes gràcies, Toni. Ens trobem la setmana que ve amb més editorial.
Exacte. Sí, senyor.
I ja passem ara ràpidament al Josep Parés, que el tenim aquí avui.
Ja estic a punt.
Molt bona nit.
Per donar-vos a la tabarra.
Què tenim aquest mes de febrer
en el centre que tenim? En primer lloc, us vull demanar us volem demanar unes disculpes perquè n'hi haurà molts que encara no tindreu el programa. Això és degut de que divendres passat vam tenir l'Assemblea General de Socis, es havien d'aprovar una sèrie de punts que estan aquí, com són la quota de socis del 2015, que aquest any, com l'any passat, no es toquen, seran les mateixes, pagareu el mateix. S'han creat dues noves quotes, que són les quotes Centre Esport, que aglutina Sant Feliu Corre i Dem Corre, que són els escaladors. Aquests pagaran 30 euros, a part de la quota normal. I llavors, perquè ho sapigueu, el que paga l'agrupació Escolta Macalu, que ells paguen 80 euros, el tanto, i es fraccionen en dues corts. Llavors hi ha una...
A l'any, això, a l'any.
A l'any, a l'any. Llavors hi ha una informació molt important. Al tanto, els que feu aquest any, els que heu fet 65 anys, perquè la quota s'ho rebaixa, ens ho heu de comunicar al centre via telèfon o via e-mail, vull dir, via web, perquè de 20 euros o 13 es passarà a 9, vull dir, hi ha una rebaixa molt important. I l'altre punt és que si us voleu donar de baixa o heu canviat el número de dipòsit bancari, ens ho comuniqueu, perquè la devolució, la comissió per devolució de rebuts és molt important i esclar, és una merma pel centre. Llavors, què? Passant pàgina, veiem que hi ha el calendari d'activitats del 2015, que això ja ho veureu, hi ha bastanta gent que ens va dir, o m'han dit, perquè Sant Sebastià doncs, no es va programar. Aquest, no. La senzilla raó és que tothom d'una manera o altra tenia algun compromís i no es va trobar, en certa manera, algú que es fes responsable de la sortida. En fi...
Però l'any que ve tornarem.
Hi tornarem, però ja, ho veurem d'una altra manera. I per últim... a més de sempre heu de comptar...
Esperem que Sant Sebastià no ens ho tingui en compte.
Sí. Suposo que no, però vull dir, després de tants anys de fer-ho, aquest ha sigut el primer que hem fallat, no?
Exacte.
Heu de comptar que si aneu a Illa Esports teniu un 15% molt important en prendes de qualitat i de marca. I per últim, si fem un repàs a l'agenda... El diu que és aquest diumenge passat hi havia una sortida matinal, que bueno, el dia 8 n'hi haurà una altra, que això és la preparació de la mitja marató. Ens han dit que hi ha uns certs problemes del camí o alguna cosa aquesta que s'han de resoldre, s'han de netejar. També la sortida familiar es fa a Solanes i Torrent de la Baliarda, sortiran a les 10 del matí i des del centre cívic. El dia 13 hi haurà un audiovisual, Viatge al Pol Sud, a càrrec d'en Jordi Canal Soler. És un audiovisual molt maco, vull dir que esteu invitats a tots a participar-hi. El dia 14 i 15 es va al Montsant a fer algun camí ral per allà. També esteu, o reuniu tanto que és el dia 4, que això ja és el caure. El dia 22, juntament amb el Centre Excursionista de Caldes, es fa la quarta etapa del GR1. Esteu invitats a tots. És una cosa molt interessant perquè coneixes un GR, et porten amb autocar al punt de sortida, et recullen al punt de tornada i només val 18 euros, vull dir, és una mínima. I per últim, el que ha dit el Toni... El dia 8 de març, sobretot, hi ha la quarta mitja marató de muntanya ascens a Sant Sadurní. Tots els que corren, suposo que ja esteu corrent d'això, i volem fer propaganda, doncs, els que us falta una empenteta perquè us hi punteu.
I si algú vol col·laborar per ajudar, a fer de controls,
també,
això...
També, també.
Sí, doncs sí, seran ben rebuts, no?
Sí, senyor, tu.
Molt bé, recordem això, hi ha les quotes, hi ha la programació de tot l'any
i llavors hi ha l'agenda habitual de
l'agenda habitual del mes de febrer.
Del mes de febrer.
Si es vol apuntar de voluntaris a la mitja, què s'han de fer la gent que ens escolti?
A la mitja venir per allà al centre o via e-mail, doncs ens ho diu, coita, estic disposat a ser voluntari i prendrem el nom i amb molt de gust, doncs, el col·locarem algun altre.
A les tardes al centre? O...
Sí, de 7 a 8 ja. De 7 a 8 o està cada obert al públic cada dia. Menys dissabte i diumenge, que llavors ens anem, eh? Això que no es presentin al final d'ella. Oh, també podria ser, oi?
Jo he sentit gent que deia que com ho podia fer el voluntari, sí. Els hi tirem això, de 7 a 8,
de 7 a 8
que vagin al centre, que és el més fàcil, anar al centre, sí. 7 a 8
o via e-mail, doncs, que ens ho diguin i ja està.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Pérez, ens trobem el mes que ve. Moltes gràcies. I ara anem amb la colla dimecres. Avui on ens anem? Cap a on?
Avui ens anem a la nostra muntanya simbòlica, o sigui, el Canigó.
El Canigó?
A la pica del Canigó.
Molt bé, una muntanya, sí, mítica.
La pujarem per la Xamanella.
I una muntanya molt maca, molt mítica i molt maca. Molt bé, doncs, amb la colla dimecres ens anem cap al Canigó.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Gent de Sant Feliu i oients del nostre programa, la colla del dimecres, com hem dit, es farà una redacció d'una sortida que es va fer la tardor passada i vam pujar a la pica del Canigó per la seva xamanella, des de Marialles. La pica del Canigó és una muntanya simbòlica per als catalans i és part de la nostra història i de la nostra terra. D'aquesta muntanya en surt cada any la flama que encén totes les fogueres de la nit de Sant Joan i que manté viva l'espurna de la llengua i la cultura catalana. Sortim, doncs, des del refugi de Marialles, on s'hi arriba per una pista de terra de 13 quilòmetres en bon estat, des de la població de Castell, situat a 2 quilòmetres de la població turística de Bernet de les Banys. La pista continua fins a la rodalia del Pla Guillem, que està situat a 5 quilòmetres, últim lloc d'aparcament. Deixem el Pla Guillem i baixem per un caminet que va per l'esquerra en paral·lel al torrent de la Llipodera. Trobem marques blanques i vermelles dels IR-10 que ens aniran acompanyant. Es creua el torrent per una palanca i pugem seguidament per l'obaga de la muntanya amb algunes giragonses per l'interior d'un magnífic bosc de pi negre i roig amb algunes abatoses. El bosc s'acaba i s'obre l'accés de la jassa del Cadí. Passem unes tanques per al bestiar. La vegetació ara està formada per bàlecs i narets. Creuem a gual la riera del Cadí i pugem per un petit bosc. Trobem un rètol. Deixem a l'esquerra les marques del GR10 que van cap al refugi de la Bonaiga i seguim cap a la dreta planejant cap al proper refugi d'Aragó, enmig de ginebres i bàlecs, amb algun que altre pi negre. És una cabana de pedra que pot servir de xopluc d'emergència. La varen trobar en reformes i ens van desviar el camí de pas. Ara el sender és molt fresat i segueix a partir d'una vall típicament alpina en direcció al Puigsec. Entrem als plans de Cadí, a 2.200 metres.
I el nombre d'aficionats que...
A la dreta s'obre la solitària coma dels gorgs del Cadí. Enfront sobresurt per primer cop la pica del Canigó. El camí continua tot fent moltes giragonses per la desfeta tartera en direcció a la Portella de Balmanya. Hem d'estar atents
ara,
a les fites i als senyals.
Entrarem a l'entrevista.
No avancem cap a la Portella, sinó que continuem per la cara nord, per terreny bastant inclinat. Arribem a la bretxa d'Orier, a 2.696 metres. Sorprenent esquerda que cau a la gelera de Balac, amb neu durant tot l'any. És un paratge plenament alpí. Ens dirigim de dret cap a la paret del cim. Ara ens toca seguir unes senyals vermelles que venen del xalet de Cortalets i del pic de Barbet. Ara ve el tram més divertit. Ens cal servar els 135 metres de desnivell restants, grimpant per una canal coneguda com la Xemeneia. És una grimpada fàcil on les marques grogues ens ajuden a escollir el millor pas. Al començament, alts pilars de pedra custodien la canal, on els ha batejat amb el nom de gendarmes. La canal es deixa directament al capdamunt de la pica del Canigó, a 2.784 metres, des d'on s'albira un paisatge formidable, sobretot en dies clars com el que ens ha tocat. Mirant cap a migdia, per sobre la llarga cresta del Puig dels Set Homes, Rojà, Tretze Vents i Roc Negre, s'albira la plana de l'Empordà i el Golf de Roses. A ponent, la vall del Tet amb la plana de l'Alta Cerdanya al capdavant, entre el massís del Carlit i les alçades del Ripollès, amb les esquerdes de Rojà i, a primer terme, tota la munió de cims entre el Bastiments i el Puigmal. Després de dedicar una bona estona a contemplar el paisatge i a enllaunar-lo dins la càmera fotogràfica, retornem pel mateix camí que hem vingut. Ha estat un recorregut de 19 quilòmetres, un temps de caminar de 7 hores, un temps total de 9 hores 55, amb un ascens acumulat de 1.143 metres. La sortida feta ha sigut participada per 5 membres de la colla, en Joan Font, en Miquel Ramos, en Ferran Etxeverria, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
De vegades n'hi ha prou que una persona faci una cosa com perquè tot el grup quedi titllat d'allò mateix. Això és el que va passar a Cadaqués, suposo. Diuen que els de Cadaqués són lladres, contrabandistes, tabaquers, vaja, gent que no, de la qual no te'n pots fiar. Diu la tradició, però jo penso que no seran pas tots, no? Es veu que temps era temps. Per allà Cadaqués hi va anar a petar un vaixell. Aquest vaixell venia de Roma. Aquest vaixell portava des de Roma fins a Arles de Tec dues relíquies. Relíquies de dos sants, Sant Abdó i Sant Senent, hi portaven. I en aquell temps les relíquies de sants, atenció, que s'havia de vigilar perquè la gent les volia robar i se'n feia contraband i, esclar, se les venien i en feien diners. I expliquen i diuen que en allà, en el port, a Cadaqués, quan s'hi va aturar aquella barca, tothom en parlava. Els de la barca, que ja ho sabien, que això era molt llaminer, tenien les relíquies ficades, cadascuna d'elles, de cadascun dels sants, a dintre de dos bidons ben grossos on hi portaven aigua, de dues botes amb aigua. Bé, deien que hi havia aigua. Entre d'altres, que sí que tenien aigua. Expliquen que aquella nit no se sap com va ser, i esclar, no se sap qui va ser, varen buidar d'aquelles relíquies, d'aquelles dues botes, no pas de cap altra, uns quants ossos de cadascuna, unes quantes relíquies de Sant Abdó i unes quantes de Sant Senent, que vés a saber on se les varen vendre. La qüestió és que aquests dos sants varen arribar ben mutilats allà, a Arles de Tec. I diuen que això va passar a Cadaqués. I d'ençà d'aquesta feta, d'ençà de llavors, que els de Cadaqués, doncs, traginen tota aquesta fama tots, de lladres. Pots contar que això devia ser un de sol? Doncs mira, han llepat tots plegats.
Bé, doncs això ha sigut un conte que es diu Cadaqués, que l'explica l'Albert Estengre, que és un rondallaire que ha sortit pel diari digital VilaWeb. Doncs res, fins aquí a les rondalles.
L'entrevista de la setmana.
Bé, ja passem a l'entrevista central del programa. Avui tenim l'Anna Claret i, com sempre, el Miquel Vivet ens farà una petita introducció de la persona que entrevistem avui. Bona nit, Miquel.
Hola, bona nit.
Avui tenim l'Anna Claret.
L'Anna Claret, doncs sí. L'Anna Claret és nascuda l'any 78 i és de Sant Joan de les Abadeses. És diplomada en teràpia ocupacional i llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Pel que fa a la vida professional de l'Anna, té un llarg currículum que és difícil de resumir.
No l'acabaries pas.
Exacte. Ja que és monitora de diverses modalitats de gimnàs, com aeròbic, spinning, aquagym, steps, i també dona classes d'esquí. A part, és entrenadora personal, socorrista, monitora de natació i un llarg, etc. I a més, treballa de professora d'educació física en escoles i instituts. Total, que val més que ens ho expliqui ella, perquè si no, no acabarem amb la introducció. Pel que fa a la seva trajectòria esportiva, que és amb la part que ens centrarem més, practica i ha practicat diverses modalitats com les trails, duatlons de muntanya i esquí, cosa que practica des de ben petita. Doncs bé, anem a l'entrevista. Bona nit, Anna.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bé, La primera pregunta és si recordes quants anys tenies quan vas entrar, o quan vas tenir el primer contacte amb el món de la muntanya.
Bé, no ho recordo perquè era molt petita, però segons el meu pare, doncs als 2 anys, 2 i mig, ja em va posar uns esquís als peus a les pistes de Vallter 2000. Per tant, no ho recordo, però puc verificar que va ser als 2 anys.
Això també ho faràs a la teva filla, Anna?
Ja ho he fet. Té 2 anys i mig i ja ho he fet.
Molt bé, segur que s'aguanta bé, eh?
Sí.
Molt bé. Anava a preguntar qui et va iniciar, dius que va ser el teu pare, no?
Sí, els meus pares, els dos. Tots dos han set esquiadors de tota la vida i també la proximitat de viure a Camprodon i cada dilluns jo, en vez d'anar a escola, ja m'anava a esquiar amb ells perquè ells tenen una feina de comerciants a Camprodon.
Sí.
I com que el cap de setmana doncs no podien pujar-m'hi, m'hi pujaven el dilluns. I el cap de setmana també sempre em feien pujar amb l'esquí club o amb qui fos també fer curset.
Mm-hmm. Hi ha alguna foto, algun record d'aquests inicis tan petita?
Sí, 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 en tinc molts. Sí, sí.
Deu ser com s'agrada, no?
Sí,
si existeix.
Tinc una, precisament amb un anorac que sempre el recordaré, que és groc-verd, aquells que es portaven així.
Sí.
Plomón, amb els típics pantalons, a més d'aquells de competició d'abans,
sí.
Que, bueno, que ella sempre la tinc al cap.
A tu ja sembla una nina, per això, eh?
Sí. Sí.
Bé, com hem comentat en la introducció, et vas diplomar en teràpia ocupacional i més tard en CAFE.
Sí.
Les dues carreres no tenen gaire a veure. Com és que et vas decidir fer aquest canvi?
Bé, quan volia entrar a la universitat, vaig fer Bupicou, i llavors Ineves tenia una nota molt alta, només hi havia l'Institut de Barcelona i estava un 8 i pico, perquè només haver-hi una oferta en tot Catalunya i suposo part de comunitats autònomes del costat, doncs es feia molt difícil accedir a fer la llicenciatura d'INEF. Llavors, doncs, evidentment ho vaig posar per ordre, no? INEF primer, no vaig entrar i mira, hi havia aquesta carrera nova també de terapeuta que em van dir que estava molt bé, bueno, que hi hauria feina, també s'havia de mirar una mica això, i a l'acabar teràpia ocupacional van començar a sortir les llicenciatures que en diuen ara, doncs, CAFE, que és Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i m'hi vaig tirar de caps perquè era la meva il·lusió de tota la vida.
O sigui, van venir bastant enllaçades, diguéssim.
Sí, sí, les vaig llançar. Vaig estar 3 anys fent la diplomatura i ja em vaig preparar per les proves físiques de CAFE i els meus pares em van dir, si tu és el teu somni, endavant, vull dir, és el que volies i ara ho tens més a les mans.
Però, de fet, també has treballat, no?, com a terapeuta? O...
Sí, bueno, no tant, però també, clar, els primers anys, llavors a la segona carrera no tens tantes beques, vaig estudiar també a universitat privada i treballava com a terapeuta, bueno, per la zona d'Osona. Sí, sí.
Com hem comentat, ets monitora de mil i una coses.
Sí.
Ja dones a la barra. Com és un dia normal?
Bueno, ara se m'ha calmat molt amb la nena, però abans, doncs, potser quan estava estudiant a la universitat, estava en un gimnàs, entre setmana donava classes d'aeròbic, d'esteps, a la tarda anava a estudiar, i quan arribava el cap de setmana m'anava a Vallter i feia les meves hores de monitora, i encara potser al vespre podia treballar de barman.
Ostres... No, uns dies intensos, doncs.
Sí, tenies. Tenia bueno, dic joventut, encara ho soc, però la veritat és que ara a vegades hi penso i dic, Déu-n'hi-do, no sé com aguantava aquell ritme.
Ara tens més obligacions.
Sí, ara, des que vaig tenir la nena, bueno, doncs també a vegades estic en algun gimnàs, em diuen, pots venir a fer algunes de spinning aeròbic, cap problema, però també hi ha treballar ensenyament, la nena, doncs ara, però tot i així no deixo de fer esport.
Bé, ara deixant de banda la teva vida més professional, passem a parlar de la teva vida esportiva, concretament dels esports de muntanya. Primer parlarem de les trails. Ets corredora en diverses competicions com l'esquella, la cursa del Taga, la trail terra, trails Classmark, etc.
Sí.
Com vas començar en el món de les trails?
Mira, en el món de les trails és el més recent. Vaig començar l'any passat. Jo abans, bueno, m'agrada molt més esquiar i la bicicleta, córrer potser és el que menys m'agrada, però també això de fer una... Com que havia fet sempre més curses d'esprint, de córrer, tenia, jo pensava que era també més dièsel i tenia ganes de provar alguna cosa una mica més llarg. Llavors doncs, em vaig començar a entrenar quan va començar la primavera. Vaig començar a sortir a córrer doncs, de 4 o 5 cops a la setmana, amb durada llarga. També és un esport, suposo que m'ha facilitat molt poder-lo compaginar amb la nena, perquè una cosa és sortir a córrer, dius, surto a córrer una hora, i clar, si has d'anar amb bici o esquiar, també ja no pots... És més difícil de compaginar. Llavors el córrer m'ha facilitat molt això, i vaig dir, bueno, doncs podria començar a provar aquestes trails, també es va posar molt de moda aquests últims anys, i la veritat és que, bueno, vaig començar a fer una bastant dura, que era la de Vallter, que per ser la primera vaig pensar, a veure si no acabarem, i la vaig acabar, eren 27 quilòmetres, i això també em va motivar molt a córrer en moltes altres.
Dius que se't va fer com així dura, vas acabar molt, molt malament o...?
Sí, bastant tocada, els últims 3 quilòmetres, dic, sort que arribem, perquè si n'hi haguessin dos més no arribava, però bueno, també era la primera, suposo que falta d'entreno, algun... no vas molt orientat, bueno, sensacions noves, tot això hi suma.
De quants quilòmetres era, Anna?
27.
27.
Aquesta era de 27, però esclar, vull dir, pujàvem des de 7 cases fins a dalt, quasi bé, bueno, al Coll de la Marrana, pujàvem al Puig de Pastuira, que era molt dur, tornàvem a baixar xalet, tornàvem a pujar... Bueno, era molt desnivell, amb molt desnivell.
Bueno, veig, tot i així no et van passar les ganes, veig.
No, al contrari.
Per molt dura que fos.
La vaig fer amb el meu home, que ell em va dir que m'acompanyaria a fer-la. La va fer en tot moment amb mi, perquè ell, evidentment, podia tenia més gas, però va dir, t'acompanyaré en tot moment, i quan vam arribar em van caure llàgrimes dels ulls, i aquesta sensació és que, bueno, ho ha de sentir un mateix, perquè realment és molt gratificant.
Anna?
Sí, digue'm.
El dia 8 de març, aquí a Sant Feliu, es fa la mitja marató.
Sí,
aviam
però...
si t'animes.
Sí, però, veus, no m'agrada tant córrer per
la muntanya.
Asfalt, a mi.
No, és muntanya, eh?
Ah, és muntanya.
Mitja marató de muntanya, eh?
Sí, bueno, ara he estat una mica lesionada i estic començant ara un altre cop a rodar, però, bueno...
Vull dir, si entres a la web, Sant Feliu Corre,
sí.
Ho trobaràs tot, i els quilòmetres, i el desnivell, ho trobaràs tot
no
allà.
No us dic pas que no, ja...
Bueno, ja... digue-m'ho si vens per això.
Sí, home, i tant. No us dic pas que no, perquè tot això ja m'engresca molt.
Molt bé.
I si és per muntanya, a més...
Bé, Anna, parlàvem, ens comentaves que la primera trail la vas fer fa gairebé un any.
Sí.
O sigui... encara m'he perdut. O sigui que això pot ser una cosa que vagi més, no?
Sí.
Perquè en un any has fet bastantes trails.
Sí. O sigui, jo tinc ganes de tornar-ne a fer... Passa a vegades, doncs, tots petits impediments, doncs, com per exemple ara al desembre, que em vaig lesionar, vaig caure amb una dualó i em vaig lesionar el genoll. I aquest any he pogut fer les lligues, que també la lliga de, sempre faig la lliga de dualons de muntanya de la Federació Catalana de Triatló. I també, doncs, tot això és una base que, bueno, que llavors la trobes a faltar, no? Però, bueno, que no decaigui res i tornar a començar a poc a poc i tornar a mirar de poder apretar les dents i a córrer.
T'has plantejat mai fer alguna ultra trail?
No m'ho he plantejat pel sol fet que, com que he col·laborat a moltes curses com a anar a tancar trams o estar amb avituallaments, no? Perquè aquí al meu poble tenim una unió excursionista que organitza una de les més importants. No sé si la coneixeu, que és l'Emmona. Molt a la gent i penso que no sé si ho aguantaria. Suposo que és una mica plantejar-s'ho, no? També. Per això vaig començar amb trails de 20, 21, 27, però clar, llavors ja passen a 40, 50, que és el doble, i s'ha d'estar molt preparat, eh? I jo a vegades veig gent que les fa i dius, ostres, els hi falta preparació i pateixen massa i, bueno, et tiro com una mica enrere.
I de Trials, quina és la següent que tens pensada fer?
Bueno, ara al cap tenia les duatlons, que no n'he pogut fer, ja et dic, en vaig fer una, vaig caure i no he pogut fer la lliga. En queda una a Vallfogona, al Ripollès, que com que fem equip amb les noies del Club Triatló Sant Joan, m'agradaria molt poder-me ja estar entrenada i fer-la. I llavors, doncs, suposo que tornarem a fer les de, que ja he vist pel Facebook avui, aquestes del Catllaràs, aquesta lliga que és la Salomon Class Mark.
Sí, ara en parlarem més endavant. Sí, sí, digues,
digues. Són tres curses i m'agradaria poder fer la lliga, perquè l'any passat una no la vaig poder fer perquè no vaig considerar que no estava preparada i que m'havia d'esperar la següent. I llavors, doncs, bueno, em vaig puntuar amb dues i m'agradaria poder fer aquesta lliga. Llavors la del Taga, que és després de l'estiu, que aquesta és la de casa, i és una de les més dures. Em van dir, el Taga és molt Taga, i jo deia, bueno, però n'he fet 4 o 5, estic preparada, doncs és molt Taga, és molt dura, i aquesta és a casa, i només el sol fet d'anar-te trobant en tot el camí gent de casa, de vinga, de va, és, bueno, és molt maca de fer. I, bueno, en principi tampoc aquest any, degut a la lesió, no he tingut molt, no tinc molt al cap aquesta, aquella, però, bueno, aquesta lliga del Salomon, sí.
Bé, doncs, ara, com et comentava, deixem les trails i passem a parlar de les duatlons. Pel que fa als duatlons, tens molt bones marques, ja que vas quedar primera en el rànquing femení de la Federació Catalana de Triatló i segona de la Lliga Catalana de Duatlons de Muntanya. I a més, si no tinc mal entès, com comentaves, formes part de la Federació Catalana i de l'equip de Salomon. Com vas entrar a formar part d'aquests dos equips?
Bueno, no, això de Salomon no, és el Club Triatló Sant Joan.
Sí.
Som un club que som esportistes, que llavors estem dins la Federació Catalana de Triatló, i uns fem muntanya, uns altres fan duatló de carretera i uns altres fan triatló. Que jo ho he provat tot.
Bueno, sempre està bé, eh? Sempre està bé provar-ho.
Sí, sí, vull dir, però, per exemple, en el món del triatló, com que aquí on vivim, doncs és molt difícil la piscina, poder entrenar natació, ja és una mica, bueno, ja ho deixes una mica apartat, no? En canvi, sortir i trobar-te ja a la muntanya per poder entrenar a bicicleta és molt diferent. Llavors, bueno, jo vaig començar a anar amb BTT, bueno, de molt jove, i m'agradava molt la BTT, m'agradava molt també fer trialeres, corriols, i llavors va sortir la Lliga dels Duatlons de Muntanya. I som 4 o 5 noies que correm la Lliga i correm per equips, i individual. Llavors va haver, em sembla que era el 2010, que jo les vaig córrer totes en bones posicions, vaig anar puntuant i vaig quedar primera del rànquing. Segons la posició, doncs tens més punts o menys punts. Vaig quedar primer al rànquing i segona individual. I bueno, o sigui, una cosa és el rànquing, que és anar sumant punts amb totes les proves, i l'altra també és segons els pòdiums que has fet.
Però això pel que dius amb la federació.
Sí, això ho porta la Federació Catalana de Triatló. Sí.
I el de Salomon és un altre equip, diguéssim.
Ah, bueno, és que això és d'esquí cross.
Val. Vale, bueno, ara en parlarem d'esquí cross. Ho tenia... Val.
No, això són unes curses de Salomon d'esquí cross. Sí.
Val. No, ara anirem... Amb què et sents més còmode? Amb duatlons o amb triatlons?
No,
amb duatlons, tal com comentaves això de...
Sí, el fet de no poder disposar... Clar, nosaltres... Ja has d'anar a Ripoll, és una piscina per tota la comarca del Ripollès, de 25 per 15, dos, tres carrils estan ocupats, molta gent, llavors, bueno, és molt pesat haver d'entrenar en aquestes condicions, i no és com potser l'àrea de Barcelona, no?, que tot el tema d'entrenaments de piscina i això, doncs ho tenen més bé.
Bé, doncs ara ja passem a parlar de l'esquí cross, en què has quedat campiona i subcampiona diverses vegades.
Sí.
Explica'ns de què es tracta l'esquí cross perquè els oients se'n puguin fer una idea.
Sí, l'esquí cross Es tracta d'una mica, no sé si heu vist les curses aquestes, que es fa de 5 o de 6 en 6, inclús de 8. Val? Llavors és un circuit amb salts, peraltes, sí. Curves aparaltades, amb piràmides, que són un tipus de salts, i llavors són 6 corredors o 8, depenent de les curses, on cada corredor va amb un pitrall d'un color, i bueno, es dona la sortida, i és qui arribi abans, doncs, guanya. I és conducció a partir d'un tram a la neu, és com els de motocross, és el mateix però amb esquís. I es van fent sèries fins que es van eliminant els dos últims, fins que queden doncs, els quatre finalistes, i es disputa doncs, el pòdium amb els quatre finalistes. I ja està. I, bueno, també és molt semblant al border cross, que és amb snow. El que passa que bueno, jo, ser esquiadora tota la vida, evidentment no havia fet ski cross. Això vaig començar a ficar en el tema quan estava a la universitat. Tenia un amic que va començar a dir hem de fer ski cross, t'agradarà molt, va començar a liar, i es feien aquestes curses de Salomon X-Cross, i bueno, vam fer tota la lliga, que era el campionat d'Espanya, que anàvem a Sierra Nevada, Pas de la Casa, a Vallter era un altre. Anàvem a dos o tres llocs que hi havia tota la lliga, i de la lliga doncs vaig quedar subcampiona d'Espanya, i de Catalunya doncs vaig quedar també en dos curses campiona una vegada. També s'ha de dir que té mèrit, perquè és un esport molt agressiu i molt atrevit, i has de ser molt atrevit a fer-lo, però també eren poques noies en aquella època. Vull dir, quan estem parlant d'Espanya potser estem parlant de 10-12 noies, però bueno, érem les 10 o 12 que ens atrevíem doncs, a fer aquell circuit amb salts, amb peraltes, amb velocitat, que moltes vegades doncs rebies. Sí.
Però bé, no et va anar bé.
Sí, bueno, és una altra experiència, però és el que et dic, eh? Vull dir, té mèrit si ho mires d'aquesta manera, però clar, tampoc hi havia, eren moltes, moltes noies.
Bé, comentes que no éreu masses noies, però hi ha molta gent que ho practica, aquesta modalitat?
No, però no... Vull dir, i actualment...
Encara la proporció de noies és baixa, però... Així, però
s'ha d'estar molt preparat físicament, perquè per aguantar una pressió de durant 3 minuts baixant unes baixades has de tenir les cames molt preparades i fort, perquè si caus, doncs mirar de no trencar-te, perquè si no, malament.
Baixen ràpid, eh? Sí.
Té molt mèrit físicament preparar-se, doncs, bueno, moltes hores al gimnàs, entrenament, perquè, bueno, i moltes hores a les pistes també, evidentment.
I suposo que les hores de gimnàs són de màquines i de premsa.
Sí, sí.
No, suposo.
Aquella època feia unes bones cames. Que inclús ara a vegades em poso el traje d'esquí d'aquella època i dic, uf, dic, aquí n'hi queden dos.
Bé, quan aquest noi que deies et va proposar fer ski cross,
sí.
Què vas pensar en aquell moment? Sabies ja de què anava? O...
Sí, bueno, ja sabia més o menys de què anava. Ell, com que tenia molt contacte amb els Atòmics, són els que ens van mirar de fitxar com una mica, bueno, d'ajudar-nos amb el material, perquè els esquís també són diferents, pesen molt més, són molt més llargs per córrer amb velocitat. Són uns esquís cars. Llavors doncs, ens van com fer una mica d'espònsors a l'Atòmic. I també ens va anar molt bé. I, bueno, mira, això era un noi que estudiava a mi a la universitat i encara som molt amics. Ell també és monitor d'esquí. Va ser una època doncs, que ens ho vam passar molt bé, perquè anàvem a cap voltant pistes d'esquí, i això també, doncs, bueno,
clar.
És com aprens, no?, una mica de,
sí,
de
sí.
Tot.
Va bé tenir una mica d'ajuda, no?
Sí, sí, sí.
I comentes que als inicis us patrocinava Atòmic,
sí.
Però a mesura que guanyàveu competicions us ha sortit algun altre sponsor?
Sí, bueno, ens sortien els de Salomon, també ens deien que corressin per Salomon, però bueno, com que els d'aquests Atòmic es portaven molt bé i no teníem problemes amb el material, doncs, doncs per què no quedar-nos amb Atòmic? Bueno, el que sí guanyàvem, doncs, bastant regals de cascos Salomon, bueno, moltes coses perquè ho portéssim.
Bueno,
si feies pòdium, clar.
Clar. Bueno, està bé, mira, material gratuït, sí. En aquest cas.
Sí, sí.
Bé, entenc, doncs, que ja no fas esquí cross.
No.
Quan ho vas deixar?
L'esquí cross el vaig deixar una mica quan vaig acabar la universitat, com que també t'has de ficar una mica a fer feina, i ja et dic, és un esport molt agressiu i et pot lesionar, doncs també has de vigilar, no? I requeria això, molt entrenament i moltes hores. I llavors també vaig conèixer el meu home, i bueno, que ja el coneixia de l'institut i de la comarca, no? Perquè vivíem a 10 quilòmetres.
Sí.
I ens vam tirar una mica ja a començar a fer esquí de muntanya, que va ser quan va fer el boom esquí de muntanya, que és el de... Bueno, suposo que molta gent ja ho coneix, no? El de que puges amb pells de foca i quan has fet el cim o has fet la ruta que vulguis fer, les treus i pots baixar esquiant per canals o indrets que són verges de neu o... o altres rutes, no sé.
I això sí que encara ho practiques? O...
Sí, sí, això sí. Mira, la setmana passada mateix vam anar a Andorra i el que feien la Copa del Món, el meu home la van córrer com a amateurs i nosaltres doncs hi vam anar i també les dones a darrere amb els esquís amunt.
Molt bé, no?
Sí, sí, sí.
Així el tema de la neu continua
en
actiu, eh?
Tu diràs, si als 2 anys ja estava a la neu, sí, doncs escolta'm.
Sí, sí.
No, clar, nosaltres allà a Camprodon ho portem com a dins, no, la neu. I ara, jo, bueno, l'altre dia que estava parlant amb un professor d'allà a Camprodon, han tornat a posar-lo de que un dia a la setmana els nens de l'escola pugen a esquiar.
Van esquiar un dia a la setmana?
Sí, sí, sí.
Això està molt bé.
A la comarca del Ripollès estan tornant a posar a les escoles que un dia a la setmana agafen els nens i sols d'unes edats determinades, no sé si és des de 3er fins a 6er de bàsic o així, els agafen de primària, els agafen i els pugen a Vallter a esquiar tot el dia i em sembla que llavors a la tarda fan classe normal i ja està, però això és molt bo perquè, bueno, abans s'havia fet i carai, trobo que un esport que tenim a la comarca i molta gent viu d'això, doncs
i tant,
han de poder aprofitar-ho i anar-hi.
Bueno, i teniu un bon planter i futurs campions, no?
Sí, 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 que mira, ara aquí és aquesta Copa del Món i això han sortit nois de Camprodon juvenils campions.
Quan dius que es fa això de la canalla?
Doncs relativament em sembla que fa molt poc, des d'aquest novembre o aquest desembre. Em sembla que són els de Camprodon i els de Ribes ja ho estan fent i ara estan començant ja a Can de Bano.
Andorra hi ha molts col·legis que ho fan, eh?
Andorra ho han fet tota la vida.
Sí.
Tota la vida.
Sí, sí.
Tota la vida. I Camprodon ho havien fet, jo quan era petita, però ho van treure de seguida. I les 2 hores d'educació física, doncs llavors les treuen.
Yeah. Val, clar. Les destina, les destina.
És el que acompanya els
que els hi fa de monitor, no?
A les pistes.
Sí. Molt bé. Bé, ja se'ns està acabant el temps. Una última pregunta és quins projectes tens per al futur? Suposo que, bueno, duatlons i etc.
Sí, duatlons quasi cada any les faig, perquè m'agrada molt i som un equip de noies que ens ho passem molt bé, a més, perquè també, a part de fer esport, l'important és passar-s'ho bé. I això sí que, bueno, els duatlons m'agraden molt. I llavors, doncs, bueno, intentar a l'estiu, sobretot més a l'estiu que a l'hivern, perquè aquí les temperatures i això baixen molt, a fer trails, algun altre trail, I a veure si aquest any puc fer una mica més esquí de muntanya, perquè ara que ha nevat, perquè aquests anys amb la nena, com que requereix molt més temps, no he pogut fer-ne gaire. I ara que ja comença a ser més grandeta, a veure si la posem a cursets d'esquí i així aprofitem.
I de mare i fill esquiar.
Sí, tots de l'ànima.
Molt bé, Anna.
Molt bé, doncs. No
gaire aquests anys.
Anna, se'ns ha acabat el temps, maca.
Bueno, quina llàstima.
Sí, oi? Però bueno, ja tornarem a parlar.
I tant.
D'acord?
Molt bé.
Molt bé, maca.
Doncs moltes gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Apa, bona nit.
Adéu, bona nit. Adéu.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Ja estem a l'espai del temps. Avui temps important perquè tenim la setmana més freda de l'any i de molt, eh? Una setmana realment freda la que se'ns presenta. I ja, el cap de setmana ha sigut interessant ja, perquè ha fet fred de nit, 0 graus, 1 grau. Màximes també bastant curtes, 10-11 graus com a molt. I dissabte també tenim una petita calamarsada, no sé si veu estar... Va ser anecdòtica, però bueno, va ser un fenomen... No es veu gaire Sant Feliu, de veritat, va ser... Molta gent anava avant i no va ser ben bé neu, va ser com una calamarsada, no?
La Gallifa també va ser així.
Hi havia carrers que era bonic perquè veies el sol...
Sí, sí,
i
com que deia la calamarsa, sí, va ser... Realment deia, molta gent deia, està caient calamarsa, i no s'ho creia perquè veia sol, i sí, estava caient la calamarsa, va estar molt bé. Per això va ser el fenomen poder més interessant del cap de setmana, i el vent, també, que el vent aquest hivern, déu-n'hi-do, vosaltres que sou més veteranos, no sé si... Bueno, segur que ha fet molt vent, no?, també molts anys, però aquest hivern... Portem molt vent, però molt, eh?
Sí, sí.
Un hivern de vent que és bastant important.
Abans no feia tant de vent aquí a Sant Feliu.
No en fèiem... No. Bueno, jo més petit no recordo tant vent com aquests anys.
Ara tenen les portes obertes.
Sí, jo crec que... Això deu ser una obra, el camp de golf o algú que va fer...
No, els de més enllà,
Sí, no sé què va passar. Però atenció, anem pel futur ja, perquè atenció, serà interessant, eh? Demà una perturbació atlàntica se'ns està acostant, ara mateix ja tenim a sobre, i ens està injectant molt aire fred, i quan he sortit de casa ja està nevant algunes a les Terres de l'Ebre, a cotes molt baixes, eh? Han dit que nevava 300-400 metres per allà baix. O sigui que atenció. I demà és quan la cosa s'embolica, perquè una segona perturbació arriba, ens porta més núvols i ens porta encara més aire fred. I vindrà del nord. Per tant, demà pot ser que anem a Sant Feliu. Una petita enfarinada. No calamarsa, eh? Una petita enfarinada, molt poca cosa... Demà no cal dir que farà molt fred, les màximes no passaran de 3 o 4 graus només, i les mínimes aquesta nit arribarem a 2 o 3 sota 0, per tant, dia molt fred. Atenció, dimecres també serà dia molt fred al matí, 3-4 sota 0, i encara potser 4 volves de neu, però mica en mica anirà sortint el sol, perquè els vents giraran de nord a est, que seran, els vents d'est són els més freds de tot, eh? Són secs, però més freds, i per tant, dijous serà el dia més fred de l'any, mínimes de 5 o 6 sota 0, i màximes de 4 o 5. Per tant, ens hem de quedar que demà segurament nevarà a Sant Feliu, eh? La setmana que ve ja explicarem tot això. I fins aquí el temps. Prepareu-vos per aquesta onada de fred que tindrem aquesta setmana. Bona nit, ens veiem la setmana que ve.
Sí, adéu.
Bona nit. Bona nit. Bona nit. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.